Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja deixem enrere aquesta primera jornada de Lliga post-confinament i avui mateix entrem en la següent, la número 29 del campionat. Avui tenim dos partits, primer el Llevant-Sevilla i després el Betis-Granada. El Barça, dia de prèvia ja del partit de demà. Tenim Barça-Leganés a l'estadi del Camp Nou. Tenim la llista de convocats amb la única novetat de l'Englet per Alba, sancionat per sancionat. Sentirem de seguida a Quique Setién, que anuncia rotacions pels propers partits. La jornada, que deixem enrere, ha estat molt propícia per l'Espanyol, que ha guanyat el seu partit, 2-0 a l'Alavés. Els rivals han fallat, així que ha pogut retallar a 3 punts la distància respecte a la salvació. Demà toca visitar el Getafe. Després ho comentem amb el Javier de Aro. També sentirem Pep Lluís Martí, el tècnic del Girona, en la prèvia del Girona Racing de Santander, de demà a Montilivi. En bàsquet estem a 2 dies de l'inici de la fase final de la lluita pel títol. És oficial també que Joventut i Andorra jugaran l'Eurocup la propera temporada i ja sabem també com serà la Lliga Sobal 2020-2021, que tindrà 18 equips. Avui el debat dels dilluns amb la mítica parella Minguella-Poli i les preguntes del dia a Sports Cope. Avui en clau Barça i en clau Espanyol, com sempre, via Twitter. En clau Barça, quin davanter us va agradar més a Mallorca? A més, si no el posem, que juga una altra lliga. Luis Suárez. Heu votat per Luis Suárez al 14%. Per Griezmann, queda últim a l'enquesta, només a l'11%. I guanya per golejada Brad White amb el 75% dels vots. En clau Perica, ja us ho vàrem preguntar fa uns dies, però avui ho tornem a fer després dels resultats del cap de setmana. Se salvarà l'Espanyol? Penseu que sí, al 54%. Creieu que no? El 46%. És curiós perquè els resultats són pràcticament calcats, tot i els resultats favorables a l'Espanyol d'aquest cap de setmana, resultats pràcticament calcats a quan ho preguntàvem la setmana passada, dimarts passat concretament. Aleshores era 55% sí, 45% no. Avui, la mateixa pregunta, 54% sí, 46% no. El Sergio López està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Verti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche, un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? Comenzó el partido, sacó el Barça, Griezmann que mete para Sergio Busquets, la deja para Araujo por la parte izquierda para Jordi Alba, la envía de nuevo para el medio centro para Sergio Busquets, este que la deja para Jordi Alba, la deja para Gerard Piqué, el Mallorca atrás, Jordi 4-4-2, se la lleva de Jong Caracolea, la deja para la parte izquierda para Jordi Alba, la subida, gol, Arturo Vidal, gol. Remate de cabeza, llegando desde atrás, Arturo Vidal.
Juega ahí Jordi Alba, centrando el balón para De Jong, De Jong, Griezmann, el tiro, Bradway, gol. ¿Es? ¡Gol! El balón
del punto de penalti. A bote pronto por alto. Marca el danés, marca el Barça, marca Braithwaite. Estamos en el minuto 37 de juego de esta primera parte. Marca el Barça, marca Braithwaite.
Sí, se va Antoine Griezmann, entra en su lugar Luis Suárez. Por fin, por primera vez, Setién puede contar con el uruguayo. Hoy reaparece justo 5 meses después de pasar por el quirófano para operarse de la rodilla derecha. Recibió la alta el sábado pasado y hoy pues tendrá estos minutos en la segunda parte, porque ya dijo Setién que era una temeridad que jugase todo el partido.
Pero porque ha saltado un espectador al terreno de juego.
Que está hablando con Jordi Alba.
Un espectador.
Con la camiseta azul y blanca.
Pero si solo estás tú en el campo, Oli.
Es el acabose.
Esto es un porro que diría Guas.
Está grabado. Se lo llevan los miembros de seguridad del estadio.
O sea que resulta que no hay gente en el estadio y salto en espontáneo.
Tiene una puerta cerrada y sale en espontáneo.
Sí,
bueno.
Es surrealista, ¿eh? Es tremendo.
Se están riendo los
jugadores. Jordi Alba, que se va a meter, puede haber peligro. ¡Gol! El tercero para el Barça. Ahí están felicitando la subida de Jordi Alba. Se queja un jugador del Mallorca al árbitro. Se abrazan los jugadores del Barça. Mallorca 0, Barça 3.
CD o Europea ha pasado en Grecia.
¡Leo!
Todo esto,
¡gol! Marca Leo también. En una jugada por el centro, muy tranquila con Luis Suárez. Ha marcado con la derecha Leo. Tiro fuerte a la izquierda de la portería de Manolo Reina. Marca Leo Messi. En esta reentré de la liga. Marca el Pichichi. Mallorca 0, Barça 4. Leo Messi.
Se acabó.
Final del partido, sí, Paco. Final del partido, Mallorca 0, Barça 4. Ha marcado entre
doncs otros. Aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Mallorca 0, Barça 4. Un marcador que, combinat amb la victòria del Real Madrid ahir davant de l'Eibar per 3-1, deixa les coses com estaven al capdavant de la classificació a 10 jornades pel final del campionat. Barça 61 punts, Real Madrid 59, properes cites en la lluita pel títol, demà a les 10 de la nit Barça-Leganés al Camp Nou i dijous a les 10 de la nit també Real Madrid-València a l'Alfredo Di Stéfano. Sí, 13. Saludo al Manuel Oliveros, que avui el tinc aquí a l'estudi amb mi, al meu costat. Què tal, Oli? Bona tarda.
Un parell de metres, més o més, no? Bona tarda, què tal, Joan?
Sí, molt bé.
Hola, encantat. Sergio López, què tal? Aquí estamos.
Encantat de saludar-te aquí. Què tal l'experiència de narrar un partit de futbol com el de l'altre dia, sense públic a les grades i tot plegat?
No, l'experiència del partit molt bé. El tema és el protocol, no? L'arribar a l'hora que et diuen, et prenen la temperatura, aviam si tens febre o no. Nosaltres vam marcar 36.2. T'acompanya un membre de seguretat de l'estadi. Bé, un membre de seguretat de l'estadi, un senyor d'aquests que estan contratats i que potser cobra 6 euros l'hora i cobra el dia 20 del mes següent i tal. I, venga, premsa, ràdio, per aquí i tal. I vas tots junts, els de la ràdio, de la premsa escrita i tal. I després et diuen que no pots pujar l'ascensor, no? Clar. El nostre tècnic és per Lluís Bauzà, que era el tècnic per la Lliga, era el tècnic de la Copa i també de la SER, que treballaven per totes les emissores, no? I bé, al final va pujar només el material, però ell no. Pobret, 4 pisos i...
Envia el material amb l'ascensor i ell per les escales.
Sí, i ell no sé per què per les escales, perquè, per exemple, als hotels pots pujar una persona, i a l'aeroport també una persona, però d'una en una eren pocs, doncs... I si has d'anar, per exemple, als serveis i tal, doncs t'has d'esperar que t'acompanyi un senyor que... Oye, que la porta és d'aquí, ja entro... No, espérate i tal, i el walkie-talkie que no funciona i tal. És la lliga de futbol professional.
Marxa ràpid del camp, no? Allò acaba el partit i 10 minuts i marxar.
Sí, ja està l'home amb l'armilla darrere i tal, l'armilla groga, tal, venga, va, que nos vamos, tal, i t'acompanyen tots junts allà, pinga, però el partit molt bé, el partit bé, tal, falta el públic, naturalment, però bé, i a més va guanyar el Barça i tal, i el partit és normal, el tema és el protocol, però bé, tenim el privilegi d'estar allà, de comptar, des del propi estadi, com hi serem també a Sevilla, i a més, tiempo de juego cada dia. Mm. Avui, demà, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, cada dia aquí a la COPE, tiempo de juego.
Tenim futbol cada dia. Saludo a Elena Condis. Què tal, Elena? Bona tarda.
Hola, molt bé, bona tarda.
Sí, això va molt ràpid. Sortim d'un partit, entrem en un altre i ja hem de fer la prèvia del proper partit del Barça a la Lliga, que és Barça-Leganés demà. Tenim la llista de convocats.
Sí, només hi ha un canvi obligat a la llista 23 jugadors, és baixar Jordi Alba per acumulació de targetes, va veure la cinquena contra el Mallorca, i torna l'Englet, que ha de complir sanció en aquest partit, i com deies, sí, ens cansarem Setién, de veure'ns a nosaltres es cansarà i nosaltres també de veure'l a ell, perquè avui ha fet la seva tercera roda de premsa telemàtica en 4 dies, i podríem dir que ha insistit bastant en que hi haurà canvis, que hi haurà rotacions en aquestes 10 últimes jornades de Lliga, perquè els vol a tots frescos. Ha reconegut que li va costar moltíssim decidir la primera alineació a Mallorca, on les sorpreses van ser Araujo, perquè un Titi no estava al 100%, i Arturo Vidal al mig del camp. Però diu Setién que accepta alguns jugadors que són indiscutibles a l'11 per jerarquia i galons. Per cert, a Griezmann li ha penjat aquest cartell indiscutible. Doncs, tret d'aquests futbolistes que són indiscutibles, a la resta de jugadors no els vol distingir entre titulars i suplents perquè els vol tenir a tots endollats fins al final.
Salvo en algunos jugadores muy puntuales que todos sabemos por la jerarquía y por su estatus, ninguno les consideraría jugadores titulares o suplentes. El hecho de que hayan jugado el primer partido no influye para que vayan a jugar el segundo. Ya vuelvo a repetir y vuelvo a insistir que va a haber rotaciones, que quiero que participen todos los que estén de verdad con esa chispa, con esas ganas y esa ilusión que están demostrando hasta ahora.
Doncs els vol tenir a tots ben endollats, que mantinguin la xispa fins al final. Setién, recordaràs que ha anat dient que és un avantatge jugar abans que el Madrid, que sí, per ell era positiu. Ahir, però, va veure que el seu gran rival no va acusar la pressió i va guanyar també contra l'Eibar, manté, per tant, els 2 punts de distància al Barça. Per això veu que serà una dura lluita de 10 finals en la que ni el Barça ni el Madrid, diu Setién, poden fallar.
Lo que tenemos que hacer los dos es ganar, evidentemente, ¿no? Si queremos estar ahí y ganar, y ganar el campeonato, me refiero, ¿no? Pero luego seguramente habrá circunstancias que alteren esto y que nos obliguen a reaccionar o en función de los partidos que queden, de las necesidades que tengamos cada uno, ¿no? Va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar, y si es así, pues espero que esta ventaja que llevamos ahora sea suficiente al final, en el último partido, para sacar el campeonato adelante y ganarlo.
Per aquesta lluita, per aquesta causa, Setién ha recuperat a Luis Suárez. És una de les notícies positives que va destacar el tècnic al postpartit a Mallorca. El davanter uruguaià va reaparèixer a l'última mitja hora i la veritat és que se'l va veure a un gran nivell. Però, de totes maneres, Setién vol ser molt i molt prudent perquè ve d'estar 5 mesos aturat i no vol córrer ni el mínim risc amb Luis Suárez.
Lo veremos, lo tengo que hablar con él y podría ser titular, pero también podría salir de nuevo desde el banquillo, ¿no? Yo creo que hay que, en principio, hay que ser muy cauto. No, lo normal a veces cuando hay lesiones tan largas es que se produzcan problemas musculares cuando uno ya se está poniendo casi bien, y tenemos que tratar por todos los medios de cuidar esto. No me gustaría tener que perder a un jugador 4 partidos por no descansar uno, a lo mejor, ¿no? Por, en este caso, creo que tenemos que ser muy cautos y poco a poco.
Sobre jugar sense públic, diu Setién que és un tema que no han comentat amb els seus futbolistes. Només espera que l'equip no el perjudiqui veure el Camp Nou buit i que se centrin en guanyar demà el partit contra el Leganés.
No sé realmente en qué medida nos puede afectar. Desde luego preferiríamos estar en el Camp Nou con público, con el apoyo de nuestro público, pero bueno, sabemos que no va a ser posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte en ese sentido y que podamos hacer un buen partido y ganar. Desde luego preferiría jugarlo con gente, pero como el fútbol se pierde además parte de su esencia, ¿no? Jugando en campos vacíos, ¿no? Pero bueno, es lo que toca en este momento y hay que adaptarse.
L'última vegada porta tancada al Camp Nou va ser l'octubre del 2017 contra Les Palmes. El Barça, recordem, va guanyar 3-0 al conjunt canari.
Així ve l'actualitat del Barça. Alguna cosa més, Condis?
Bé, aquest matí m'ha sorprès que U-Sport anunciava que Setién li podria haver caigut una sanció de fins a 3 partits. Dic que haver caigut perquè s'ha reunit el comitè i no se l'ha castigat a l'entrada del Barça. El motiu és perquè per culpa del Barça el partit de Mallorca va començar 4 minuts tard. L'acte arbitral reflecteix que l'equip de Setién es va retrasar a l'hora de sortir del vestidor, que no van aparèixer pel túnel fins a les 21:57, tot i que els diversos avisos arbitrals, tot i va haver diversos avisos per part dels àrbitres de que anaven tard. El Barça, segons U-Sport, és reincident, la tercera vegada en 5 jornades que s'ha retrasat en la sortida del vestidor. Es dona la circumstància, a més, que tots els cops han estat amb Quique Setién a la banqueta, però bé, avui tot això ha quedat en res perquè s'ha reunit el comitè i no s'ha sancionat al Barça ni a Quique Setién.
Doncs demà s'ha de sortir una mica abans. Condis, gràcies.
Adeu.
Abans de la pausa escoltarem el tècnic del Leganés, que comparteix cua de la classificació amb l'Espanyol. Els dos estan empatats a 23 punts. Javier Aguirre ha parlat aquest matí.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo. Pero el partido se tiene que intentar ganar. Estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
3:22, pausa y después analitzem amb Miquel Solé.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, tener olfato es saber ahorrar.
Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator, tener olfato.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
minuts de la tarda. Volem analitzar aquest primer partit del Barça a la Lliga post-confinament amb el Miquel Solé. Entre moltes d'altres samarretes va defensar les del Barça i les del Mallorca. Miquel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bé, bona tarda.
Tot bé, Miquel?
Sí, de moment tot bé.
Molt bé, perfecte. Escolta, d'entrada preguntar-te què et va semblar aquest primer partit del Barça. Un partit que, en fi, al minut 1 se't posa ja molt, molt de cara amb el gol d'Arturo Vidal.
Sí, així és. El guió somiat per qualsevol entrenador. Sobretot quan has de jugar a domicili, que et posis per davant en el marcador i que d'alguna manera sigui l'equip de casa que hagi de canviar una mica el pla, no va ser així. La veritat és que el Barcelona va tenir un partit plàcid, per a mi va estar molt poc llegit, algunes ràfegues de joc del Mallorca a la primera part a través d'en Cubo, però és igual, al final el 0-2 aquest va ser molt difícil pel Mallorca, que si bé va competir una mica més a la segona part, és igual, el Barcelona de manera intermitent tenia el partit ja controlat i bé, semblava doncs que el que va passar, no? que entrés en joc o que baixés una mica la pressió del Mallorca i entrés una mica més en joc en Messi, doncs si bé no va marcar tants de gols com es podia esperar, sí que els va servir, i bé, és tan meritori una cosa com l'altra, no? Sí que partit fàcil per mi del Barcelona, més fàcil del que es podia presumir. Jo crec que el fet de que el Mallorca no tingués públic, no, ja és que el va debilitar moltíssim. Jo crec que veurem una mica com ha passat per mi, com ha passat a Alemanya. El Dortmund i el Bayern, doncs, a casa i a fora acostumen a guanyar, i quan s'enfronten entre ells, doncs, és quan...
Quan se la juguen.
Quan se la juguen, no? Però em sembla que bé, si el Barça havia perdut 5 partits a fora, demostrant que aquesta temporada s'ha perdut o s'ha deixat molt de punts a fora, ara amb aquesta nova situació jo crec que guanyarà la major part dels partits.
Miquel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ja has tornat a Mallorca o no? A Palma?
Sí, 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 està a Barcelona. I
perquè, clar, tu vius allà, però vas comentar el partit des d'aquí.
Bé, vaig anar a fer feina a Barcelona i vaig tornar, i he tornat aquí a Palma, sí, així és.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Al revés que tu, Oli, que vius aquí, sí, i te'n vas a comentar el partit allà.
Vam estar allà a Palma
i
vam tornar aquí a Barcelona i aquí estem. Escolta'm una cosa, parlaves del públic i és molt important perquè dels més complicats que té el Barça té també Villarreal, però el Sevilla, que és el següent després de Leganés, i clar, hi ha molta diferència.
Esclar. Així, així és. Els equips que estan en inferioritat per els pressupostos, pels jugadors, al final intenten igualar el partit amb l'impuls, amb l'extra d'energia que et pot donar el teu públic, no? Jo crec que és així. Aleshores, és que el Mallorca va fer la primera falta en el minut 28, no? Mm. El Barça no el pots deixar jugar d'una manera tan còmoda perquè tècnicament és molt superior a tu. Quan se'n vagi a Sevilla, doncs, home, està clar que el Sevilla segurament està lluitant per una plaça que és la tercera, per la Champions, el necessita, i segurament el posarà una mica més en complicacions, però bé, també el Barça ja haurà jugat un parell de partits i estarà una mica més en forma, més ajustat tot, i bé, allà també podria guanyar perfectament.
Mm. Poso alguns noms propis sobre la taula, alguns cara, d'altres creu. Per exemple, quan fèiem les alineacions prèvies al partit, quan la gent confeccionava al mig del camp, hi ha un parell de futbolistes que són intocables, però després, normalment, hi ha qui posa Rakitic a l'onze inicial, hi ha qui posa Artur. Hi ha poca gent que posa Arturo Vidal, però després el que l'acaba posant gairebé sempre és Quique Setién, i li dona bon resultat, perquè al minut 1 va fer gol.
Sí, suposo que busca golejadors, perquè és un jugador que arriba a la segona línia per sorpresa, com això va demostrar, marcant el primer gol, que va ser indetectable per la defensa. El Sastre arriba tard a intentar lluitar per aquella pilota centrada per en Jordi Alba, i després també doncs dona bé, impuls, entusiasme en el centre del camp, treball defensiu, i suposo que tots els entrenadors busquen equilibrar l'equip entre el moment ofensiu i el defensiu, i li dona aquests dos aspectes, no? És veritat que Rakitic podria contribuir també a aquest joc de control, a aquest joc defensiu, i també alguna arribada, potser no tant com ho fa l'Arturo Vidal, però sí més xutant des de fora l'àrea, no? També ha marcat algun gol, i potser el que el menys complet és en l'Artur, no? En aquests moments, però bé, té on escollir, no? També hem de pensar que en Sergi Roberto pot jugar allà al mig del camp i jugar en Semedo de lateral, i que té solucions en Setién, perquè amb aquesta aturada fins i tot ha pogut recuperar en Suárez, no?
Sí, bons minuts de Suárez, eh?
Molt bons, eh?
Molt bons minuts de Suárez. Molt bé Messi, molt bon to de Messi. En canvi, Griezmann continua sent molt insubstancial, eh, Miquel?
Sí, sí. La veritat és que li està faltant entrar més en joc, produir més coses en atac. No sé, se'l veu com que li falta atreviment, no? És veritat que s'ha d'esperar que faci un bon final, perquè és un jugador que acostumava a fer en el seu anterior equip, en l'Atlètic de Madrid, uns bons finals de temporada, marcant gols, donant passes de gol, i esperem, doncs, que el Barcelona estarà esperant que marqui més gols i que acompanyi a Suárez i que acompanyi a Messi en aquesta faceta golejadora, no? Per més que ja hi ha l'Arturo Vidal, que crec que és el quart o així golejador de l'equip, però sí que s'espera una mica més d'aquest gran fitxatge que ha fet el Barcelona aquest
any,
no?
Perquè, a més, Miquel, el que va sortir del camp quan va entrar Luis Suárez va ser Griezmann, i es va quedar al camp Braithwaite. És a dir, estava treballant més i millor.
Sí, és clar, home, al final, ara mateix els entrenadors jo crec que pensen en el següent partit, per una banda, sobretot en aquest cas quan el partit ja estava guanyat, pensen en el següent partit, per què fa substitucions? Fa substitucions o bé perquè has de fer un canvi tàctic i, evidentment, doncs, sacrifiques un jugador, no significa que ho hagi fet malament, però has de sacrificar una peça o dues i per ficar un altre tipus de jugador fas un canvi tàctic. Després, perquè un jugador està malament, no? O perquè està cansat, no? I ha fet tot el que havia de fer i dius, bé, ja no pot donar més, no? En aquest cas, home, a Messi no l'anava a canviar, Braithwaite estava entonat, no? Havia marcat un gol i havia estat a punt de fer un segon gol, i suposo, doncs, que com a entrenador de tiempo va dir, bé, a la balança jo crec que ha estat menys encertat en Griezmann, així que el substitueixo amb ell, no?
Molt bé. Ja per acabar, un apunt també, una nota d'Araujo, que et va semblar? Va estar sobri, no? Bé, no es va complicar la vida, correcte.
Sí, però bé, és que... que, clar, no l'ha estat llegit, no? I, a veure, Araujo se li ha de prendre la vida del seu nivell quan s'enfronti altres equips i jugadors que la llegeixin més, no? Més enllà d'en Budimir, és que tampoc el plantejament del Mallorca va ser bé. Sí. Anem a veure si Araujo és tan fiable com l'Inglet o com l'Umtiti, no? Anem a veure, anem a posar-lo en entredit, anem a pressionar-lo, anem a jugar una mica més sobre Budimir per la segona jugada, o anem a jugar una mica més per aquesta zona, no? A veure si l'exigim, però és que tampoc va passar res d'això, no? Així que bé, s'ha d'esperar, a veure si els rivals augmenten el nivell, els jugadors, i aquí es veurà si és garantia de minuts i de titularitat, no?, aquest jugador, però evidentment, home, planta la té, no?
Sí.
Té treta de pilota, no és lent, alguna vegada va haver de prendre la mesura de la velocitat amb jugadors del Mallorca i es va veure que potser en els primers metres no, però després sí que té resistència de velocitat, no? Però, repeteixo, s'ha d'enfrontar altres davanters, no, encara.
Miquel, gràcies per l'anàlisi, una abraçada.
Molt bé, fins una altra,
adéu-siau. Fins una altra, que vagi bé, Miquel Soler, a Esports Cope. Un apunt del Real Madrid abans del debat amb el José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Quines notícies en el dia després de la victòria del Madrid, 3-1 davant l'Eibar?
Doncs mira, sobretot que els que podien estar tocats o de fet van quedar tocats en el partit contra l'Eibar no perillen de cara al València, sobretot Ramos, que ha treballat amb els titulars, i Carvajal, que amb un cop al turmell ha fet companyia a Gareth Bale al gimnàs de Valdebebas. Mariano i Lucas treballa al marge, recordem, Nacho i Jovic estan fora per lesió, la constatació, l'evidència que el Madrid va fer la feina a la primera part i va dimitir del partit a la segona, i la previsió de rotacions per rebre el València. Isco, Valverde, Verde, Vinicius o Mendy podrien tenir galons de titular. Casimiro, 4 grogues, anem a veure com ho gestiona Zidane, i queixes en el Madrid també per tema dels horaris. Juguen el diumenge 21 a Anoeta a les 10 de la nit i consideren que perden un dia per preparar el Madrid-Mallorca del dia de Sant Joan.
3:33, anem al debat. Debat que fem amb l'Oliveros, amb el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella.
Què tal? Com anem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, mira, aquí sortint de celebrar els 70 anys de l'arribada del Kubal al Barça.
Home, no és qualsevol cosa, el tanto, eh?
Home,
ja. Sempre hi ha una excusa per celebrar algo.
Claro, el que va provocar...
I mañana saber què dia serà, claro.
Bueno, és que este su llegada y su cosa va provocar...
70 años, qué grande.
70 años.
¿Y qué llegó? ¿Un 15 de junio?
Sí, bueno. Yo creo que hemos celebrado...
De 1950, por lo tanto.
¿Eh?
15 de junio de 1950.
Sí, no, 50. Yo sí que me recuerdo. Me recuerdo
claro, si son 70...
70 no hay duda. Y bueno, oye, hemos celebrado aquí pues, todo lo que va a representar. Jo que estic content perquè almenys amb aquest Lazzi se li va reconèixer posant-li una estàtua, sí, gran a l'estadi, però que no hi era. Clar, com que la ignorància... Hi ha gent que no sabia ni qui era el Kubala. Gent del Barça, no?
Home, això és un sacrilegi, Minguella. Home, Kubala va ser el culpable que passéssim de les Corts a l'estadi del Camp Nou, per exemple, no?
Com t'ho dic, no? I que parlàvem del futbol i que batallessin amb el Madrid i tal, i que partiquéssim en primera línia. Parlem dels anys 50, eh?
Sí, no, entonces era Kubala en un sitio y Estefano en el otro.
Exacto.
Eran los cracks. Como Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, pues Kubala y Di Stéfano.
Sí, Sí, no, bueno, grandes. També el Di Stéfano, que va contribuir a que el Madrid, que portava un número molt limitat de lligues, comencés a guanyar lligues i enganxés amb la Copa d'Europa. Bueno, jugadors que defineixen una època, i en aquest cas és el del Lazio.
Hola, Poli.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre.
Qué alegría estar aquí.
Poli.
José, hacer bien. Hay que disfrutar la vida todos los días, todo lo que puedas. No pierdas ni un minuto.
Eso es lo que intentamos, Poli.
Ahí. Como tiene que ser. Exactamente. Qué bueno.
Poli, ¿qué dices del fin de semana? De este fútbol ahí sin público y tal.
Hombre,
¿cómo te lo has pasado?
Vamos a ver, esto es lo mejor que tenemos y lo mejor es lo posible. A mí personalmente me parece que falta lo más importante del fútbol y sin eso no existiría el fútbol, que es el alma de la gente, el alma del sentimiento, el alma del aficionado, esa pasión, esa alegría cuando va a su campo, cuando va a ver a su equipo, cómo manifiesta todos los sentimientos que tiene en un partido. Y claro, bien, ¿nos conformamos con esto? Sí. ¿Nos vale esto? Sí. ¿Es el fútbol? No. Porque es que se pierde lo que te he dicho, el alma. Cuando tú pierdes el alma, pierdes todo.
He escuchado ahora al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, con Corrochano, y ha dicho, lo más razonable es que no haya público en todo lo que resta de esta temporada. Que esto está en manos del CSD y de la Liga, pero lo más razonable es que no haya nadie.
Yo es que
no sé si se precipita diciendo lo más razonable, porque...
Yo es que no le hago
claro,
caso
yo ayer iba, en la jardinera del avión y tal, y éramos 200 allá en...
Apelotonados allí, sí, en el campo nadie.
Claro, o en las terrazas y...
Sí.
Diga blanco o negro, no lo más razonable. Diga sí a partir de tal día.
¿Se puede o no se puede?
¿Sí o no?
¿A partir de cuándo?
Pero escucha, que eso no lo han dicho, no lo han dicho nunca, no lo van a decir. Ahora, a mí es que este hombre, para mí, este ministro no tiene ninguna credibilidad. Para mí, es mi opinión personal, que no tiene nada que ver con nadie. Uh-huh. Entonces, como no tiene ninguna credibilidad, yo no hago caso de lo que dicen ni de lo que publican.
Ya, pero al final son los que mandan.
Sí, por desgracia son los que mandan y me tengo que aguantar con ellos.
Quiero decir, para eso mí es democracia. Sí. Quiero decir, si la gente ha votado y tal.
Pero escucha, pero para mí es una desgracia. Porque yo, que vivo en mi país, tengo que soportar esto. Para mí es una desgracia. ¿Qué quieres que te diga? Otros pensarán que son maravillosos. Perfecto. Pero
hay que aceptar, cada uno tiene su opinión.
Hay que aceptarlo, sí. Pero bueno.
Es que cuando España no podía comprar test, yo ya tenía los test para hacer. Sí. Y los está haciendo con mi familia. Pues qué quieres que te diga. Como eso te puedo decir muchas cosas. Yo, mi cuñado, que es médico, hasta a punto de morirse, pero vamos, nos dijeron que tenía un 98% de posibilidades de morirse. ¿Qué te digo, tío? Y sin mascarillas, sin batas, sin nada.
Vaya.
Entonces, ¿qué te digo?
Sí.
Pues, bueno, para mí es lo que es.
Vamos un poco al debate futbolístico, Minguella, que si parlem del Barça i del Madrid, jo crec que podrem fer una mica el mateix anàlisi, que és victòria fàcil dels dos sense jugar massa bé, no?
Sí,
home, bueno, a veure, els dos van encarar molt fàcilment el partit, el resultat. El Barça els dos minuts ja guanyava, els 29 minuts el Mallorca va fer la primera falta, amb la qual ja et dona la línia del tarannà que va anar al partit. I en el cas del Madrid, doncs, van marcar també ràpid i bé, i fàcil. I, clar, llavors, jo crec que són dos partits que no són significatius. Ni el Mallorca, que va a la cua, ni l'Eibar, que està una mica més amunt, jugant a camp contrari, són significatius. Ara, visitant els Sevilles, visitant els Levantes, visitant els Valències, l'Atlètic de Madrid i tal, sí. És una altra cosa. Però ja ara ve que, almenys pel Madrid i pel Barça i el Madrid, començar no al 1000%, sinó anar posant-se a mordre. Jo crec que això ha sigut bo per ells dos, tant pel Barça com pel Madrid.
Poli.
Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice José María, pero yo creo que si me tengo que dar con una imagen de los dos equipos, me quedo más con la del Barça que con la del Madrid. Y te digo por qué. Porque creo que el Barça fue durante los 90 minutos más o menos homogéneo. Evidentemente, cuando ya te pones ganando, como te puso ganando el Barça, pues evidentemente el pistón lo bajas. Pero a mí lo que no me gustó es que el Madrid en el segundo tiempo, cuando salió, se puso ganando 3-0. Y en el segundo tiempo el equipo no compareció, desapareció del partido, absolutamente. Se dejó ir a un ritmo que no tiene sentido y a ciertas cosas que a mí no me gustaron. Dime.
No, esto no es de la pandemia.
No.
Ya venía de antes.
Exactamente.
En el campo del Betis creo que iba ganando y terminaba...
0-1. Sí, pasó lo mismo. ¿Sabes lo que hemos mejorado? ¿sabes lo que hemos mejorado? Que antes nos íbamos del partido al principio del partido y nos costaba y teníamos que remontar, y ahora nos hemos ido ganando 3-0. Por lo menos te puedes permitir ese lujo. Pero bueno, en el concepto de los dos partidos y viendo jugar a los dos, pues yo digo, hombre, me hubiera gustado que el Madrid, no digo que terminara como el primer tiempo, evidentemente, pero bueno, que hubiera dado una imagen de por lo menos el 50% de lo que ha dado en el primer tiempo, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Pero bueno, no. Madrid tiene este tarandá, ¿eh? Hay jugadores que aflojan y todo el equipo se va abajo, y entonces les crean con mucha facilidad ocasiones en el área.
Eso. Es que acuérdate las dos paradas que hace Courtois. La de Pedro León es extraordinaria. Y la otra, que no me acuerdo quién era, que la saca con la manopla en la escuadra, que es un paradón extraordinario. Te complicas un partido que vas ganando 3-0 y además dominando el partido y jugando bien, y el equipo estaba en una actitud magnífica, sin ninguna necesidad. Si tú mantienes un poco el ritmo de lo que has hecho en el primer tiempo, lo normal es que no pases apuros. Pero yo siempre lo digo, cuando tú dejas de correr y pelear igual que el contrario, la calidad se pierde. Cuando tú corres y peleas igual que el contrario, la calidad sale siempre, siempre.
No sé cómo lo veis, yo tengo la sensación, igual es por la imagen del Barça y del Madrid de este primer partido, pero yo creo que con este ambiente sin público y tal, Minguella, no sé cómo ho veus, crec que el Barça i el Madrid fallaran poc, en aquests 10 partits que queden. Que el que falli igual ho paga molt,
Sí,
no, va, a veure, els dos, això és una competició a 10 partits. I a 10 partits tens d'estar molt concentrat. No pots fallar gaire, perquè si falles se'n va.
Claro.
Si tens 38 partits i a la jornada 8 perds a casa contra no sé qui, bueno, tal. Però ara és un sprint de 10 partits. I tots els tècnics... Tu imagina't, per exemple, els nostres tècnics. Pels nostres tècnics, guanyar la Lliga és un èxit impensable.
Clar.
Per tant, hi haurà una concentració total. Hi haurà millor o pitjor, però tal, i això està bé. I el Madrid també. Ara, una altra cosa és després que els jugadors, com li passa al Madrid alguna vegada, es desfilin una mica, o tal. Però bueno, però que s'hi dà a mort. Jo crec que s'hi dà molt interessant aquesta fase.
Oye, ¿qué tal Griezmann el otro día? Está flojico, ¿eh, Minguella?
A mí no me gustó.
Muy flojo.
Ayer me llamó un compañero vuestro.
Sí.
Mundo Deportivo.
Sí.
I mira, escolta, Joan Maria, ahir quan van canviar el Griezmann em vaig recordar de tu. I, home,
sí.
Te'n recordes de mi per altres coses, tu.
Y te dijo, y cuando salió Arturo el tercero, también me acordé de ti.
Ahora, escúchame, y Vidal, ¿qué? No decir nada de Vidal, el pedazo de gol mete.
Aporta, hombre, aporta.
¿Cómo? Escucha, que un futbolista como ese te aporta muchas cosas. Otra cosa, que podamos entrar en otros matices. Pero te voy a decir una cosa, el partido lo arregló él, ¿eh?
Yo, Poli, no cojo las alineaciones el día del partido y nunca lo veo ahí en las previas, y luego siempre es titular el tío.
No, pero es que, escúchame...
Porque hace el equipo Quique Setién y no la prensa.
Sí, sí.
Efectivamente. No, y escúchame, y esto lo va a decir José María, ese futbolista aporta mucho, ¿eh? Mucho. Y una de las cosas que aporta, que es muy importante en un equipo, es carácter. Carácter, hazme caso. Sí. Y el gol que mete es gol de carácter y personalidad. Dime.
Poli, a los jugadores, a veces podemos opinar cada uno y tal. ¿Qué trayectoria tiene Vidal los últimos 15 años?
Todo equipazos de primera fila.
Ahí.
Bayern de Múnich, Juventus.
¿Y esto por qué es? ¿Porque va con la cresta esta o por lo que va?
Efectivamente. Tal cual.
Bueno, amigos, a ver cómo va la semana, que tenemos buenos partidos. Leganés, Sevilla, el Barça, el Madrid, Valencia, Real Sociedad. Va a estar
bien. Esta
noche,
y esta noche ya el tenemos
Betis,
colores.
No, tu Betis, esta noche.
No, tengo Poli. hoy, mañana, casi todos los días. Vamos.
Cada día tiempo de juego.
Que
de
no
lunes,
para esto.
Exactamente.
De lunes a domingo.
Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte,
adiós,
amigos.
Hasta luego. Gracias.
Hasta ahora. Adiós.
Aconsegueix a Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona amb un disseny exclusiu, reutilitzable i homologada. Disponible en 3 talles, infantil, júnior i adult. El millor equip necessita la millor defensa. A la venda el proper cap de setmana al teu quiosc a Mundo Deportivo.
¡Segundo tiempo!
¡Me han dejado pasar! ¡Vuelve a mirar! ¡No hay fuera de juego! ¡Tira para adelante! ¡Encara Roberto! ¡Y le bate para poner el segundo del Español en el electrónico! ¡Marca Olay en Cornellá! ¡Plácido arranque para los de Abelardo en la segunda! ¡Dos y medio! ¡Segundo tiempo! ¡Cornellá Prat! ¡Español 2! ¡Olay a la vez 0!
Quique Iglesias, què tal? Molt bona tarda.
Tant de bo tots els caps de setmana fossin com aquest. Bona tarda.
No ha pogut anar millor, això, no, per l'Espanyol.
No, l'Espanyol va patir 18 minuts, jugant una mica així, aixà, però una vegada van expulsar Pacheco, després doncs, tot ha vingut rodat, la derrota del Celta a casa, la derrota de l'Eibar ahir, la derrota del Mallorca... molt bé, molt bé. És a dir, havia de començar d'alguna manera, era així, sens dubte.
Escolta, un apunt de l'actualitat esportiva, que l'equip treballa aquesta tarda, sí. Parla Belardo i ja demà juga contra el Getafe.
Sí, t'explico, a les 5 a Belardo parla, a les 6 l'entrenament, veurem com està RDT, el vaig veure una mica fora de forma, va jugar uns minutets, va estar bé Facundo Ferreira, dos passades d'Embarba, que va ser un dels millors. L'equip ha agafat demà al matí un avió charter cap a Madrid, descansarà una estona a l'hotel habitual, NH Eurobuilding, i després Getafe a dos quarts de vuit. Tornen al vespre, a la nit, una vegada acabat el partit, per preparar el partit, sens dubte, de dissabte, també molt important, contra el Llevant, a les dues del migdia. Veurem com estan. Jo crec que hi haurà moltes rotacions, tornarà a jugar Diego López, crec que seran titulars Víctor Sánchez i Darder. Veurem qui acompanya a dalt a Boley, si és Caleri o Ferreira. Encara no veig a RDT de titular.
Comentem la jugada amb el director de Tiempo d'Espanyol, el Javier de Haro. Què tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, esperando el partido de mañana ya. Creo que tenemos que estar un poco más optimistas, pero yo sigo estando en una línea de un cierto realismo, ¿no? Es decir, mientras no dependamos de nosotros... no podemos fallar, es decir, si este fin de semana, perdón, este fin de semana no, el mañana martes, la jornada de entre semana, no conseguimos los mismos puntos que los demás, pues habremos dado un paso hacia atrás y quedarán 9 jornadas. Y es que tenemos un calendario en casa asequible, si quitamos al Madrid, pero claro, fuera de casa, Betis, Real Sociedad, Barcelona y Valencia. Es complicado, la verdad es que estamos mejor que hace 3 meses, pero hay que ir con cautela y precaución y vamos a ver, sobre todo el partido de mañana. Yo creo que si mañana el equipo puntúa, yo no digo ganar, puntúa en Getafe y le gana al Levante el sábado, las cosas se verán de una manera distinta porque es posible que entonces podamos haber dado ese salto de no ser último, no sé si estar cuartos por la cola y ya fuera del descenso, pero por lo menos ya no te ves en esa posición como nos veíamos antes del partido del Alavés.
Quiero hablar un poquito del partido del otro día, que bueno, es verdad que es un partido que hay que ponerlo bajo el prisma de que en el minuto 20, con la expulsión del portero de Pacheco del Alavés, se te pone muy de cara, pero de los partidos más plácidos del Español esta temporada, ¿no?
Sí, pero también es verdad que, por ejemplo, si hablamos del pasado, cuando jugamos con Osasuna en casa, con el 1-1, expulsan, creo que no sé si íbamos 1-1, 1-2, expulsan a Roncaglia y nos acaban ganando 2-4.
Es verdad.
Por lo tanto, es verdad que te puede favorecer, pero a veces el equipo, si mentalmente no está bien, no te favorece. Yo creo que el otro día el equipo supo jugar el partido, supo darle la vuelta a una situación que en los primeros 18 minutos, como decía aquí, que era un partido de los de antes, donde el equipo no conseguía controlar, no generaba ocasiones de gol, el Alavés parecía que tenía más el control del partido, pero yo quiero destacar también a un David López muy mejorado después de todos esos 3 meses. Roca creo que estuvo mejor de lo que había estado a lo largo de toda el resto de temporada. Y luego también Melendo, la titularidad de Melendo creo que hace que jugadores que no eran tan importantes ahora lo tengan que ser, porque son 10 partidos que nos quedan en un mes. Y creo que el fondo de banquillo es importante. Lo digo porque hay equipos que cuando tengan que hacer los 5 cambios dirás, ¿y este quiénes son? Pero claro, los cambios del Español, Darder, por ejemplo, Raúl de Tomás, Ferreira, Belmonito Vargas, son jugadores que podían ser titulares en el equipo y en cualquier otro equipo. Y ayer, el sábado, salieron en la segunda parte como suplentes. Por lo tanto, creo que el fondo de banquillo en el Español, si todos rinden como esperamos, va a ser muy importante de aquí al final de liga.
A mí, Kikian, va agradar a Boley molt, també.
Sí, és un futbolista que sembla que ens estem catxondejant d'ell tot el dia perquè és xinès i tal, i a mi em sembla un futbolista molt, molt vàlid. És a dir, quan té calma i quan pot definir, defineix, i quan està ell passen coses al seu voltant. Penso que és un titular indiscutible ara mateix a l'Espanyol.
No, i creo que en el uno contra uno es un jugador sí, muy determinante. Otra cosa es que tú le des el balón y tengas dos, tres defensas por delante, a partir de ahí se nubla. Pero cuando tienen que encarar solo al portero, es un jugador que sabe hacer lo que mira. Además, si os fijáis la jugada, como decía Gil, él mira al linier, corre, bate a Roberto y vuelve a mirar al linier. Es decir, que él controla el tiempo del partido perfectamente en esa jugada. Así que creo que es un jugador, como dice Quique, que puede ser importante y ha pasado, fue el primero que pasó la pandemia, el COVID, tuvo el COVID. Y yo le vi bastante bien físicamente y era de los que, entre comillas, podíamos pensar que podía sufrir el tema físico.
Al resum, va, Jori, fa tres mesos estàvem morts i ara sembla que no ho estan. I això és per a la grasa.
Sí, senyor. A veure com va demà Getafe. Quique, Javi, gràcies. Un abrazo a los dos.
Bona tarda.
Bona tarda. Que vagi bé. Un apunt també del Girona, Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
Empate a cero en Las Palmas para empezar y ya mañana vuelve el fútbol a Montilivi con el Girona Racing.
Sí, lo que decía fue 0-0 contra Las Palmas, ya son 8 partidos sin perder, pero también son 3 empates consecutivos del Girona, pero bueno, no hay tiempo para mirar atrás. Hoy tuvimos una rueda de prensa contundente de Pep Lluís Martí en lo que es la previa del partido de mañana y se mostró muy, muy tajante el entrenador del Girona. Lo escuchamos.
Estoy muy confiado. Estic convençut de lo que farem, però convençudíssim, de que l'equip en el final de temporada estarà on se mereix, i se mereix on tots volem estar, i en l'objectiu que tenim molt marcat. És que nosaltres no tenim una altra cosa en el cap que no sigui guanyar. L'altre dia no ho volem poder fer, però tot repetir, això ja és passat. A nosaltres ja l'únic que ens serveix això és per corregir les coses. Nosaltres tenim molt clar el que hem de fer per guanyar en el Racing de Santander, i ho farem, i guanyarem, perquè és el que verdaderament cercam.
Vamos a ganar al Racing, eran las palabras textuales de Martí, que además quiso despejar dudas, se mostró convencido de que el Girona va a conseguir el ascenso. En lo que es un apunte para el partido de mañana, tanto Granel como Rivera, que no fueron parte del partido del sábado, ya pudieron hacer parte de la sesión con el grupo hoy. Ceballos tiene para unos días más, así que tendremos que esperar al entrenamiento de mañana para saber si Granel y Rivera están. A Ceballos ya lo podemos dar descartado.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Un apunt més de futbol, de segona B. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que estem seguint pas a pas la denúncia de Lleida, que vol aturar la promoció d'ascens a segona divisió A, i aquest cap de setmana hi ha hagut novetats.
Dos moviments molt importants en clau jurídica pels interessos del Lleida. Recordem, el seu president, Albert Esteve, va respondre dimecres i dijous a 3 preguntes a l'Audiència Nacional i després d'escoltar-lo, el jutge va citar la presidenta del Consejo Superior de Deporte, Irene Lozano. Amb aquest pas s'admet a tràmit la cautelaríssima, ja que el jutge vol decidir precisament abans que arribi el 18 de juliol al play-off si concedeix definitivament la cautelar al Lleida i, per tant, s'aturen o no. I no dona la raó al Lleida i segueix tot endavant. Ara Lozano té 10 dies, ja menys, fins vora la revetlla de Sant Joan, per respondre als dubtes del jutge. Veurem si ho fa presencialment o telemàticament. I, per últim, dissabte també va avançar una de les demandes del Lleida contra la resolució de la Federació Espanyola de cancel·lar les competicions no professionals, i el CCD ara té 20 dies també per reunir a totes les parts implicades, als 97 equips i a la Federació, per informar-los de la situació i de què poden personar-se com a demandants. Informarem a Esportscope de com avanci tot.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Fins aquí al futbol.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Fui con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor, con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
5 minuts i les 4, anem al bàsquet. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Vallori? Com estàs? Bona tarda a tothom.
Molt bé, estem a només dos dies ja perquè arrenqui la lluita pel títol, a València, a la Lliga ACB. Com estan els equips?
Matí tranquil, eh? Pels nostres, és a dir, els dos catalans i el conjunt del Principat, l'Andorra, el Morabanc. La tarda sí que hi haurà activitat en aquesta bombolla basquetbolística que s'ha format a l'Alqueria. Entrena el Barça a 6:45. Ho fan la Penya i el Morabanc Andorra d'aquí una estoneta, Vallori, ets el taloner. 5:45 de la tarda, dos dies perquè debuti la competició, el playoff final amb el Barça, Penya 3 pel debut del Morabanc davant el conjunt anfitrió que és el València. Es parla de moltes coses, però del factor públic o del no públic. David Jelinek, jugador del Morabanc Andorra.
El primer partido contando que jugamos contra Valencia, que por decir es el equipo de casa, ahí nos puede ayudar, pero en general el resto somos todos los equipos que venimos de fuera, que vamos a jugar en una pista por nosotros diferente. Pues allí igual no habrá mucho cambio, ¿no? Pero igual el primer partido contra Valencia puede ayudarnos un poco, porque es verdad que siempre aquí en Valencia pues el público les apoya y ahí siempre son capaces de dar un paso más con el público.
Per cert, estan d'enhorabona el Morabanc Andorra i el Joventut de Badalona. Són oficialment equips d'Eurocup de cara a la temporada vinent. El divendres 10 de juliol tindrem el sorteig.
Tota València, Albert, ja ho hem comentat, enmig d'unes grans mesures sanitàries.
Sí, recordo que també es van fer els tests dels equips en arribar. De moment no coneixem que hi hagi positius, no hi ha positius. El protocol dissenyat per Juan José Pérez Toledano, que és el president de l'Associació de Metges d'Equips de Bàsquet Espanyols. I, atenció, hem parlat amb ell. Ens diu això Esportscope. Detalls interessants.
Si todo se va desarrollando según está previsto y no hay ningún problema, creo que no será necesario que los entrenadores porten mascarilla durante los partidos para que puedan dar las instrucciones necesarias sin problemas. Todos los demás, médicos, fisioterapeutas, entrenadores, ayudantes, creo que sí deberían llevarlo.
En caso de que lo hubiera, pues habría que aislar a la persona que sea positiva y a todos los contactos que hayan estado en contacto con él. Alteraría mucho el desarrollo de la competición.
Aquest és el protocol. Demà a Vallori sentirem Pessic, tècnic del Barça, Tomàs Hertel, jugador del Barça, Carles Durant, tècnic de la Penya i Albert Ventura, capità de la Penya.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Farem també una punta en vol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Hola, Vallori, bona tarda.
Perquè ja sabem com serà la Lliga Sobal 2021.
18 equipos se jugará con el formato de liga regular, todos contra todos, en una competición con 34 jornadas. Bajarán los cuatro últimos y subirán solo dos para volver a una liga de 16 equipos en la temporada 21-22. La Copa del Rey eliminará las rondas previas, como hasta ahora, donde jugaban equipos de segunda o tercera, y pasarán a disputarla el actual campeón, o es decir, el Barça, el organizador y los equipos clasificados entre el segundo y el sexto puesto al final de la primera vuelta. Y las fechas a tener en cuenta: la Supercopa el 29 de agosto, Barça-Benidorm, inicio de la Liga 12 de septiembre, Copa del Rey del 5 al 7 de marzo en Madrid, y la Copa Sobal se intentará recolocar en el calendario a una fecha alternativa. La Champions se jugará todavía, la de este año, el 28 y el 29 de diciembre.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu remates.
Vull destacar avui una història, la que publica Alfredo Barona, de la Bolsa del Corredor, que ha descobert que Joaquín Carmona, un dels analistes d'atletisme més famosos a Twitter, en realitat és també un indigent que viu a un parc a Madrid en absoluta precarietat i que per culpa de la coronacrisi no ha tingut possibilitat de continuar analitzant l'atletisme a les xarxes socials.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribem a les 4 de la tarda. Recordo avui dos partits a primera, Llevant-Sevilla, Betis-Granada. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.